Bé, avui venim a presentar una eina important que representa un pas endavant per una de les principals prioritats que tenim aquest govern, com bé sabeu, que és l'habitatge i garantir sobretot habitatge per viure i per tothom. I aquesta és una eina que ens ha d'ajudar. Estem aplicant altres eines o altres mètodes, com per exemple el que vam fer recentment, que és la suspensió de llicències d'activitat turística o d'obra en l'àmbit turístic. Tenim una suspensió urbanística, però aquesta és una eina diferent. Aquesta és una eina bàsicament per tenir un millor coneixement del que tenim a Sitges, un millor control i gestió de la realitat de l'habitatge aquí a Sitges. L'habitatge, com he dit, sens dubte, és un dels grans reptes, el més important, diria, que tenim com a govern. No només per les persones joves que es volen emancipar, per famílies, per gent gran, sabem la dificultat que tenim aquí a Sitges de tenir accés a l'habitatge i a un preu just. I per tant, el que presentem avui, que és una plataforma tecnològica que ens posarà el mapa de què tenim en tots els sentits, diguem, no només amb els habitatges d'ús turístic, que també es podrà fer un control de quants n'hi ha, quins estan actius, quins no, quins realment estan actuant amb la llei i quins no, en el sentit de publicitar el que publicitin, diguem. I per altra banda, l'habitatge residencial, qui també està actuant segons la llei, segons els topalls que hi ha, segons com han de funcionar, si són habitatges d'ús residencial, si són habitatges vacacionals, si són habitatges de temporada, si són... És a dir, tot això ens servirà per detectar què és el que tenim i arrel de què és el que tenim podem actuar nosaltres, no? Sí que en un primer moment podran ja passar un avís al propietari del que està actuant, però pensem que l'important és nosaltres tenir clar què és el que tenim i amb aquesta eina, gràcies evidentment a la intel·ligència artificial, a les noves tecnologies cada vegada evolucionen més, gràcies a totes aquestes eines, cada vegada serà més fàcil poder tenir aquest control i estar a més actualitzat al moment, que com bé sabeu fa molts anys ja vam anar mirant, però clar, cada vegada ho havies d'anar mirant i a la que passaven 5 mesos o 6 ja havia canviat. Ara no, ara és una eina actualitzada constantment, per tant, que ens permeti això, com he dit, controlar, detectar possibles incompliments i al final de tot l'objectiu és per poder posar la vivenda, o sigui l'habitatge, a disposició de la gent que vol viure-hi i sobretot que pugui pagar un preu just i que es, tal com complimentant, diguem, complint amb la llei. Jo, si de cas, ara li passaria la paraula a la Carme Gasulla, la regidora d'Habitatge, perquè expliqui més concretament en què consisteix aquesta eina.
Molt bé. Doncs com deia l'alcaldessa, no? L'accés a un habitatge digne és un dels reptes d'aquesta legislatura i d'aquest govern, i la voluntat del govern és dotar-se dels recursos necessaris i suficients per garantir, entre altres, l'aplicació del règim de contenció de rendes en zones de mercat tensionat, com és el cas de Sitges. Nosaltres és una prioritat des del minut 1 poder entendre que els pisos estan per viure-hi, no per especular ni per saltar-se totes aquestes normatives. I ho fem bàsicament no per afany recaptatori, ho fem per regular el mercat i sobretot per buscar el que deia abans, no? que en definitiva aquestes eines serveixen per tenir un coneixement de quina és la realitat 24 hores, 7 dies a la setmana del mercat immobiliari a Sitges, i es fa a partir d'aquesta eina que ens presentarà l'empresa Immopúblic, que el que es basa fonamentalment en una comunicació basada en 4 aspectes fonamentals. En primer lloc, la identificació dels lloguers que estan per sobre de l'índex de referència, els anomenats topall, que és una eina que permet detectar aquests anuncis de lloguer que podrien superar el màxim establert per l'índex de referència. I com a punt vull afegir, serveix de poc donar ajuts al pagament de lloguer si no estem respectant els topalls. Per tant, aquesta eina és fonamental per poder aplicar amb cura aquests ajuts de lloguer. I de fet, recentment el govern Illa, a partir del cos d'inspectors d'habitatge de la Generalitat, va fer aquesta comunicació, uns 529 expedients sancionadors en relació al superar aquest topall de lloguers, i el que el 74% d'aquests topalls que superen doncs estan fets per denúncies de particulars, però també per d'ofici, no? I és un element que cal molt tenir en compte, perquè és la manera d'intervenir en el mercat i de fer que es facin les coses correctament. La segona pota és la detecció, com deia l'alcaldessa, dels pisos turístics no registrats o sense permís. Aquesta plataforma permet aquest creuament de dades entre anuncis publicats en portals turístics i els registres oficials d'habitatges d'ús turístic per identificar doncs possibles allotjaments no registrats, llicències duplicades o usos irregulars. Vull recordar que a Sitges tenim 1.740 habitatges d'ús turístic registrats sobre un total de 19.230 habitatges que tenim al parc d'habitatge, dels quals 12.861 són principals i 6.369 són secundaris, que aquestes són les dades que dona el Pla Local d'Habitatge. Aquesta eina el que fa és reforçar el control d'una activitat amb un impacte directe sobre el mercat residencial. La tercera pota és el suport a la gestió dels habitatges buits i ocupats il·legalment. IMO Públic el que fa és poder ajudar-nos a identificar aquests habitatges potencialment desocupats, infrautilitzats, doncs, o amb indicis d'ocupació irregular, a partir, com deia, d'aquest creuament de dades públiques, municipals i altres indicadors disponibles. Serveix aquesta informació per donar suport als procediments ja establerts a l'Ajuntament, vinculats a la declaració d'un immoble d'ús residencial desocupat, i que a més té un impacte directe sobre les ordenances fiscals, perquè, com bé sabeu, en l'aplicació dels recàrrecs de l'IBI que tenim per normativa, doncs nosaltres penalitzem aquesta desocupació. I en quart lloc, i ja passaria la paraula doncs a la Núria, l'Observatori de Dades en General Avançades en Matèria Urbanística, Comercial i Industrial. És una plataforma que també serveix com a observatori per analitzar l'evolució del municipi en matèria urbanística, comercial, i sobretot anar donant aquesta informació territorialitzada vinculada amb l'activitat, possibles canvi d'usos, certes pressions que pot haver sobre determinades zones i que formen part també d'allò que s'anomena disciplina urbanística i disciplina d'activitats. Qualsevol cas, ja per entrar en matèria, en casos molt concrets, el que farem és passar-li la paraula amb la Núria, que us explicarà en què consisteix aquest monitoratge intel·ligent, i després, si voleu, doncs contestarem a les preguntes que creieu convenients.
Doncs bé, moltes gràcies, Aurora i Carme, per l'explicació que heu avançat. Jo breument em presento, soc la Núria Narro, responsable de l'àrea de Customer Success i Customer Service aquí a IMO Públic, i bàsicament el meu rol és el d'estar constantment en contacte amb els nostres clients, que ja col·laborem amb ajuntaments, també amb consells comarcals d'aquí de Catalunya, com també governs. D'acord? He preparat una breu presentació perquè també veiem de manera molt esquemàtica els quatre pilars, i després ens endinsarem una miqueta en la plataforma, perquè sí que és veritat que tot el que expliquem sí que té molts algoritmes per darrere i una lògica bastant complexa. Llavors, a plataforma el que volem és reflectir-ho de manera molt més fàcil i que pugui ser una eina amb la que treballeu dia a dia per reforçar doncs tots aquests punts que heu mencionat a continuació. Llavors, com ha explicat la Carme, o sigui, nosaltres ens centrem en quatre pilars, i el que fem principalment és recopilar, extreure tota la informació que està publicada a internet. Vale? Passem primerament pels diferents portals immobiliaris, com bé coneixem, Idealista, Pisos.com, també passen pels actius, als portals d'actius bancaris, com ara Bessolvia, Servia Habitat, Aya Real Estate, i després passem també per les plataformes d'ús turístic, no? Com les més famoses són Booking i Airbnb. Llavors, nosaltres el que fem és recopilar aquesta informació i la correlacionem també amb altre tipus d'informació, o bé que ens proporciona l'Ajuntament o les entitats amb les que treballem, com ara bé els consums energètics, padró, cadastre, etc. I després també amb fons a nivell estatal, autonòmic i local, que són públiques com ara bé l'INE, l'IDESCAT, l'EUESTAT, també al País Basc, Cadastre, l'ICAEN, Serpavi, etc. Llavors, com que tenim tot aquest volum de dades que ja portem 2 anys recopilant-les, nosaltres sí que podem extreure diverses conclusions i podem abordar els quatre pilars que heu parlat, que no únicament són problemàtiques aquí al municipi, sinó que també es traslladen a diferents municipis de diferents mides arreu d'Espanya. Llavors, entrem ara als quatre pilars, vale? Com bé heu mencionat. El primer de tot és la identificació de lloguers sobre l'índex de referència. Actualment comprenem els lloguers de llarga instància i els lloguers temporals. També estem treballant en millorar com el flux de la identificació dels lloguers habitacionals. D'acord? I com fem això? Doncs, a aquestes plataformes el que es publica són imatges de l'immoble, la descripció i també les condicions de l'immoble, juntament amb l'ubicació. Llavors nosaltres el que fem és calcular per cada casuística, no? Perquè entenem que hi ha diferents topalls de lloguer en funció de si un actiu, el propietari de l'actiu és gran tenedor, si ha tingut contractes anteriors a 5 anys o és totalment nou, llavors surten com diverses branques, diversos càlculs, llavors nosaltres els adaptem. Si més no, sí que ens hem trobat que aquestes plataformes, amb el nostre equip jurídic, han de, per llei, o sigui, els anunciants, agències immobiliàries o bé particulars, han de posar o identificar aquestes condicions, perquè això depèn d'un algoritme o un altre. Llavors sí que ens hem trobat amb molts immobles que no està identificat. Llavors aquí també nosaltres tenim una eina que és la de poder enviar notificacions a aquest propietari o a aquesta agència immobiliària per demanar tots els requisits i verificar si és correcte el preu que està posant en funció del topall del lloguer regulat. D'acord? Llavors, després ho mirarem una miqueta més en plataforma, però aquesta detecció a plataforma és molt senzilla. Tenim dues vies. O bé, un cercador on vosaltres podreu, o l'equip que treballi, que entenc que és habitatge amb la plataforma, podreu filtrar tots aquests actius que estan en aquest cercador. Doncs mira, vull filtrar per la secció censal X o el barri X. Vull saber quines irregularitats i de quines tipologies estan en aquesta zona. O si més no, en comptes de fer aquesta... No preocupis. En comptes de fer aquest rastreig manual, podeu també configurar-vos alertes perquè cada vegada que el sistema detecti una irregularitat, vosaltres podreu rebre una notificació o bé pel correu electrònic o bé a la mateixa plataforma. En la mateixa lògica passa en la detecció de pisos turístics no registrats o sense permís. Perquè sí que a Airbnb i a Booking hi ha un camp en el que els anunciants han d'identificar el CRU, el codi de registre únic, o bé la llicència. Però què hi passa aquí? Que aquestes plataformes no validen si aquestes dues dades són reals. És a dir, si tu fiques aquestes dades amb el mateix format de lletres i números, no és com una matrícula, i coincideix, doncs es publica. Llavors no hi ha darrere aquesta verificació. Llavors nosaltres ens encarreguem de fer matching amb les llicències i els TRUs vàlids i emesos. Llavors si detectem que aquest TRU, aquesta llicència, és invàlida, està duplicada perquè jo soc un propietari particular i vaig a un altre anunci, copio i enganxo a la meva. O bé jo, per exemple, tinc una única llicència, tinc diversos actius i el que faig és utilitzar una mateixa llicència per tots els meus actius que tinc. O també ens hem trobat, per exemple, amb casos en què una agència immobiliària té una única llicència i opera a 20-30 actius que està també publicant. Llavors això és una pràctica bastant comuna i nosaltres també podem detectar aquest aspecte. Després, per últim, el tercer pilar seria el de suport a la gestió d'habitatges buits i ocupats il·legalment. Aquí sí que necessitem la col·laboració de l'Ajuntament per tal que ens proporcioni sobretot els subministres energètics, principalment de l'aigua, perquè la llum i gas ara amb el tema de l'autoconsum no és del tot tan fiable, però l'aigua sí que... Sí que hi podem treballar millor i també que sigui com una eina de suport amb l'activitat que vosaltres esteu fent a nivell del registre. I per últim, ara sí, l'Observatori de Dades Avançat en matèria urbanística, comercial i industrial. Com hem dit, nosaltres sí que treballem amb un gran volum de dades històriques, llavors nosaltres també podem extreure conclusions a nivell de presentar informes en temps real. Sí que aquests informes són totalment personalitzats a nivell del control de topalls de lloguer, a nivell de control d'habitatges d'ús turístics irregulars o també una visió genèrica del mercat, és a dir, tot el que estigui publicat nosaltres ho recopilem. També a nivell de quants actius tenen terrassa, quants actius tenen certificat energètic X, quants actius tenen ascensor. Vale? Totes aquestes dades s'allotgen a la plataforma i com a resultat surten aquests informes totalment personalitzables i amb la freqüència que l'Ajuntament indiqui. Llavors, ara sí que m'agradaria fer uns 5 cèntims per la plataforma perquè sapigueu com es treballa amb ella. Vale. En aquest punt, bueno, aquí tenim un client que és nostre, que és la Vall d'Aran, val? I aquí tenim en primer lloc el dashboard, on sí que et diu, doncs, a nivell de vivendes turístiques i propietats de lloguer, quines estan amb llicència, quines estan sense llicència. Llavors, aquí sí que accediríem al cercador, que tenim per una banda el vacacional i per una banda el de renda. Podem intercalar entre cercadors per aquí. Ui. Perdoneu que va el wifi molt lent. En principi això sí que va super òptim i aquí també podem intercalar entre vacacional i de renda. D'acord? El de renda, com bé veieu, tenim una llegenda, no?, per saber si aquesta alerta que està indicant aquí com a forma d'etiqueta en color vermell és crítica, és severa. Això vol dir que també nosaltres, a més del topall del lloguer que calculem, també us donem un preu de predicció estimat amb intel·ligència artificial. I després aquest que tenim com a que està sense alertes i s'identifica com que està dins del topall de renda regulat. Llavors, per exemple, si anem a aquest d'aquí, per exemple, tenim que es troba en una única secció censal, que és aquesta d'aquí, i aquí et proporciona informació sobre aquesta secció censal. Llavors, el topall de lloguer legal seria 1.472, també a nivell de característiques de l'immoble, i està amb uns 728 euros per sobre. Llavors, aquí podem veure Idealista o també consultar Serpavi, i aquí també teniu tota la informació de l'immoble amb la multimèdia aportada. El mateix passa exactament amb el vacacional. Doncs aquí tenim el mateix, una llegenda que t'indica si la llicència turística és vàlida, si la llicència turística no és vàlida, si el codi de registre únic és vàlid o invàlid. I aquí inclús també podeu aplicar diversos filtres. No? Vos vull exactament que m'indiquin els actius que estan amb llicència duplicada o llicència expropiada i el CRU duplicat també. Llavors apliquem els filtres, llavors el listing s'adapta i aquí trobem tots els actius que compleixen amb alguna d'aquestes condicions. Per exemple, aquest d'aquí ens diu directament que el CRU és vàlid i la llicència és invàlida. I aquí et diu el motiu de per què la llicència és invàlida. Doncs perquè aquesta llicència HUTV-A00, etc. és duplicada. I a més t'indica que el tipus de llicència que està publicant aquí no coincideix amb el tipus d'anunci que ja està publicant. Val? Llavors aquí el mateix. Podem anar a Airbnb o podem anar aquí a verificar aquesta llicència. El que us deia, aquí tenim el cercador que vosaltres podeu anar accedint manualment, però també tenim la possibilitat de crear alertes totalment personalitzades. Podem ficar el nom, la descripció, els filtres, doncs en aquest cas s'adapta amb els filtres que hem aplicat anteriorment, però des d'aquí també es poden canviar, els usuaris a notificar i la freqüència de notificacions, doncs si és diària, si és a temps real, si vull que sigui cada setmana, etc. I després, per altra banda, tenim aquí tots els resultats de les alertes. I també, per últim, tenim aquí la part dels informes on ens podem descarregar informes de caràcter en compliment turístic, control de preu de lloguer o visió genèrica del mercat.
Ara sí, passaríem, com heu vist, com s'ha repetit i com ha dit la regidora al principi, no és cap afany de recaptació ni cap afany ara d'anar a fiscalitzar a ningú, però sí que és, sobretot, tenir un mapa de què tenim a Sitges en l'àmbit de l'habitatge, saber que l'habitatge no és un negoci i aquí a Sitges ens fa molta falta i, per tant, hem de saber què és el que tenim i amb les eines que tenim avui a la nostra abast, com a administració pública, tenim l'obligació d'actuar. No? Hem actuat durant molts anys, hem buscat moltíssimes fórmules per anar detectant de moltes maneres, no? Però com deia ella també, estem fent esforços grans per fer ajudes, per pagar habitatge, no pot ser que estiguem donant ajudes per pagar habitatge i per l'altra banda no tenir clarament què és el que estem ajudant, el que no estem ajudant. Com diu aquesta eina, et genera tota aquesta informació, i ja pot passar notificacions, ja pot passar avisos, i tu pots dir quantes vegades vull que l'avisin, i nosaltres mateixos podem dir que si avisem un cop, dos cops, doncs el tercer cop t'obrim un expedient i a sancionador, si és que no has canviat, si és que no ho has retirat, si és que... Crec que això ens servirà molt per tenir, tant de bo tinguem una visió bona de Sitges i que la gent ho fa bé i, que, i com està funcionant tot, eh? Però jo crec que ens donarà un bon mapa, que a més també és important, com he dit al principi, amb l'altra acció que vam fer, que com bé sabeu tenim suspesa les llicències d'obra, activitats i usos turístics, i en un any hem de fer una resolució d'això, i per tant això ens ajudarà molt a dir, bé, ara gràcies a això ja hem vist doncs el que està passant i per tant potser anul·lem, no? algunes normatives que tenim, les canviem totalment, deixem la suspensió aquesta, l'allarguem per més temps, és a dir, jo crec que això també ens servirà molt per veure el mapa que tenim. Com ha dit, penso que era una de les últimes funcionalitats, que era aquests informes que pots demanar contínuament per saber com està el mercat, què està passant, si està pujant el preu, si està baixant, si s'està llogant més, si s'està llogant menys, i això ens ajudarà molt a fer les polítiques, no, de futur. Bàsicament això, i ara si voleu fer qualsevol consulta o pregunta, endavant.
Sí, d'entrada entenem que aquesta informació serà una informació reservada pels tècnics municipals, és a dir, no serà... Aquesta informació no és d'accés públic a la que gestiona aquest sistema.
Únicament si tindria accés.
Correcte. Aleshores, a partir d'aquí, anava a dir, han començat a jugar amb l'eina en el sentit que quines dades, ni que sigui prèvies, ens ofereix. Però clar, ara hem vist Viella. Diguem, la curiositat era veure Sitges. Tenim alguna dada sobre, diguem, la foto actual?
Justament, nosaltres veníem aquí amb exemples de Sitges i per preservar la fiabilitat i sobretot la informació. La fiabilitat és màxima. Això també sí que voldria destacar respecte a altres eines que s'han tingut en el passat. I és una eina que està demostrat que té la màxima fiabilitat. Per preservar el creuament de dades que tenim, nosaltres hem decidit no posar un exemple de Sitges. Els tenim i hem vist una mica aquest mapa. I sí que m'agradaria també destacar una de les coses que també de manera recurrent es produeix, sobretot amb el tema dels topalls de lloguer, és que sovint s'anuncien preus que a més van acompanyats d'altres irregularitats, no? Com fer pagar amb els llogaters doncs les despeses de gestió immobiliària o la de formalització de contracte. La manca d'informació sobre qui lloga és un gran tenidor, que és una cosa que la norma obliga. Hem detectat també doncs, alguns exemples, no? Com no indicar el preu per no visibilitzar que està per sobre del topall de lloguer o que s'obvia la finalitat del contracte i acaba siguent de temporada, no? Que és l'altre, o un ús diferent de l'habitatge habitual. No? Aquestes casuístiques que nosaltres hem anat detectant, diguéssim, una mica amb el panorama, amb el quadre que ens dibuixa aquesta eina, evidentment té un circuit d'interpretació i d'aplicació perquè no és només una eina informativa. En primer lloc és una eina informativa, però també és una eina que pretén conscienciar aquells que volen llogar doncs, un habitatge o aquells que volen llogar un habitatge d'ús turístic, també a les immobiliàries o les plataformes que fan correctament les coses, protegir-los davant d'aquestes irregularitats. I a partir d'aquí, nosaltres què és el que fem com a institució? Com a institució ens acollim en primer lloc a la competència sancionadora que en la Llei Catalana del Dret a l'Habitatge té, que l'exerceix l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, pel que fa referència als topalls. En relació als habitatges d'ús turístic que estan fora de normativa, nosaltres sabeu que tenim una ordenança pròpia i el que fem és obrir un expedient propi de disciplina, en aquest cas d'activitat. El tema és que, òbviament, necessites tots aquests procediments sancionadors, com deia abans l'alcaldessa, tenen un volum d'exigència molt important, però sí que pensem que és també aquest pas previ d'informar de quins són aquests focus on es cometen aquestes irregularitats per conscienciar, com deia, els usuaris, però també aquells que estan llogant o que estan fora de normativa. I això és una mica posar el focus. I a partir d'aquí la nostra obligació, òbviament, és iniciar aquests procediments a partir d'aquests advertiments. Fer aquest advertiment amb aquesta immobiliària o amb aquest arrendatari que el que vol doncs, és jugar fora del que marca la normativa i actuar en conseqüència. El que Sitges és un cas molt particular perquè es donen moltíssimes casuístiques i és una mica l'exemple a vegades de situacions que tenim en l'àmbit de l'habitatge molt, molt complexes. Però també és cert que en aquest sentit ens hem de fer acompanyar de les administracions superiors perquè no ens queda una altra. Per això hem estat tan insistents en demanar que aquest cos d'inspectors de vivenda de la Generalitat repartís per tot el país, perquè és imprescindible tenir-los per generar també doncs, aquests expedients i aquesta tramitació diguéssim, de caire disciplinari que és realment molt complexa i molt feixuga. I a partir d'aquí, no sé si Núria vols afegir alguna cosa, però una mica és això, és a dir, posar aquest warning, és a dir, això no és correcte, tothom ha de ser conscient de que la seva actuació personal té un impacte directe en el mercat immobiliari i amb l'accés a l'habitatge, que és com dèiem al començament, és el que més ens preocupa, poder accedir a un habitatge digne, en unes condicions dignes.
Encara, si podem concretar, ja sé, preservant tot el que vull preservar, però una mica posar exemples no, del que heu vist. Quan per sobre del topall us heu trobat algun lloguer o no sé, altres situacions que dius que n'hi ha tantes aquí a Sitges?
Nosaltres aquí no podem concretar en quines situacions trobem, però falta entrar, és molt fàcil, entres en un anunci de qualsevol plataforma i podràs trobar exemples molt evidents aquí, a Barcelona, a Girona i a qualsevol lloc. Per tant, no posarem el dit en un cas concret perquè primer hem de fer funcionar aquesta eina que començarà doncs, en les properes setmanes i a partir d'aquí nosaltres actuarem en conseqüència.
És el que anava a dir.
No dic com... cas concret d'aquells finques que fa no sé què, sinó...
No, però el que vull dir és que avui presentem l'eina, no? Vull dir, jo encara no l'he vist exactament tot, avui presentem l'eina. A lo millor d'aquí un mes o d'aquí dos mesos podem tornar-nos a trobar i dir mireu el que hem vist, que a lo millor hem trobat que n'hi ha molts que es passen o no, o que n'hi ha pocs, o que per exemple n'hi ha tants pisos turístics legalment anunciats però vius estan tants, això també ens interessa saber qui està treballant i qui no, perquè què fem amb els ulls, no? Si continuem o no, o com deia a l'observatori aquest, les àrees en risc de gentrificació, què sabem, què passa amb el poble sec, què passa a Cases Noves, què està passant al centre, però jo crec que això encara no estem, o sigui, ara presentem l'eina, però d'aquí un mes o així potser sí que ja podem dir, doncs mira, hem vist que sí, que hi ha que s'estan passant molt o que no és tant com es pensava. Crec que és el que volem remarcar avui sobretot, i com preguntava el Joan, és públic? No és públic, però sí que podem ajudar molt al públic. A mi em ve moltíssima gent cada dia necessito un habitatge, em fan fora perquè em pugen el lloguer, jo puc mirar el moment si te l'estan pujant legalment o no, això per començar. O la típica gent que et ve i et diu, és que tinc tants pisos turístics, tinc un habitatge d'ús turístic que és un veí, jo no sé si és legal, si no és legal, al moment t'ho puc mirar. Penso que això serà l'atenció que podrem donar al moment, no és públic, però l'atenció que podem donar a la gent serà al moment, i això sí que és i fiable i actualitzada. Igual vens un mes, ja tinc una cosa, i el mes següent dic, pues ja ha canviat, perquè mira, ja ha canviat, no? I això crec que serà l'important.
De tota manera, clar, l'algoritme treballa i donarà informació gairebé a temps real, segons heu comentat, però clar, els tràmits municipals són una altra història, és a dir, una cosa és enviar una notificació que la pugui enviar ràpidament i una altra obrir un expedient i obrir un procediment. Clar, fins a quin punt l'Ajuntament té la capacitat per fer la gestió de tot el volum que es pugui generar a partir de les deteccions de l'AINA.
Jo crec que, com deia la regidora, o sigui, l'Ajuntament, evidentment, fa la tramitació, que la llei és que no pots fer una altra cosa, que és obrir un expedient que no saps si acabarà sent sancionat o no. Nosaltres no hi ha un expedient. Però és veritat que també podem publicitar i podem dir
Exacte.
Tot el que creiem.
Exacte.
Per tant, crec que a vegades fa més mal la reputació que no que t'obrin un expedient sancionador. Si tu ets una immobiliària i ho estàs fent les coses bé, també ho podem dir. I si ets una immobiliària i no estàs fent les coses bé, també ho podem dir. Per tant, crec que això a vegades és el que pot fer més mal, perquè és veritat que un expedient disciplinari pot durar molt de temps, pot durar fins i tot anys, si fas recursos, no? però també pots dir amb aquest habitatge se li han obert tants expedients, no? I això jo crec que és una mala reputació, no? Sobretot en l'àmbit turístic crec que pot fer mal, perquè no és el mateix, no? Que tinguis un habitatge turístic al vens i que fas propaganda de lo bé que ho fas i està amb no sé quants expedients oberts. Crec que això és el que la reputació, diguem, és el que podrà fer més mal, o almenys que sigui que n'hi hagi la coneixença, no?
Sí, sobretot perquè, com deia l'alcaldessa, no? Hem estat mirant amb el que és el referent, amb el control de l'habitatge i del mercat immobiliari, que per nosaltres és Barcelona, i ens arribava a una conclusió molt, molt, molt evident, tot i que a més ells tenen aquest múscul administratiu molt superior a de qualsevol dels municipis amb les característiques que té Sitges. Fa molt més mal aquesta mala reputació que aquests expedients sancionadors, que en el cas d'algunes plataformes és poca cosa més que pagar doncs aquestes sancions. I crec que és important aquest element d'identificar i informar d'aquells que no ho fan bé. I això és una mica treballant amb els responsables del Departament d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, ens deien, aquesta publicitat negativa també té un impacte directe sobre la credibilitat d'aquest mercat.
Ha comentat abans la Núria que aquesta eina està en funcionament en altres administracions. Hi ha dades de... Clar, aquí es posa en marxa ara, però hi ha dades de que això hagi servit doncs això per modelar o per aturar determinades pràctiques?
Sí, correcte. Sí que nosaltres ja portem cert temps treballant amb altres administracions públiques de diferents mides i calibres. Llavors sí que nosaltres hem ajudat sobretot a la part de control de topalls de lloguer i a nivell turístic. Sí que també, si més no, hem detectat de noves irregularitats, com per exemple en el cas de Barcelona. Sí que hem vist que en aquests últims mesos el que estan fent ara les persones que estan anunciant, publicitant els seus anuncis en funció del topall de lloguer, en idealista, portes immobiliaris, no, portes d'actius bancaris, sí que el que estan fent és etiquetar-los com habitatge temporal. Llavors, aquest habitatge temporal, que són d'11 mesos, estan com sent encoberts, perquè després si veu, aneu a la descripció, veieu en possibilitat d'ampliar-ho a 2 anys. Llavors sí que estem detectant aquests noves irregularitats i estem intentant posar mesures per trobar una solució i un exercici millor per l'administració. També en altres administracions el que hem fet són solucions a mida, és a dir, escolta Núria, m'interessen tots aquests pilars que ho he explicat, però a més jo a nivell de l'Ajuntament vull que implementem X funcionalitat. Llavors nosaltres en cert temps, treballant també amb l'equip tècnic, revisant costos, temporalitats i tal, ho implementem. D'acord.
Penseu una cosa només, que ara mentre deia, penseu que tot això també ens va bé per la normativa, anar-se adaptant, perquè també per tota aquella gent que ho fa bé i que ho vol fer bé, també et demana, què puc fer? Jo és que vull venir aquí a Sitges i vull posar uns apartaments turístics, què puc fer? Perquè ara m'has dit que els UTS no pot ser, ara em dius que és temporal, no sé què, ara, entens? I també hi ha gent que ho vol fer bé i que també, en l'àmbit turístic almenys, ha d'haver-hi, almenys som defensors, que ha d'haver-hi un gran ventall d'oferta de tot tipus, però ben feta, no? Tenim hotels, tenim càmpings, tenim apartaments turístics, tenim habitatges d'ús turístic, però hi ha molta gent que ho vol fer bé i aleshores això també ens servirà per dir, bé, ara ja hem vist una mica què és el que tenim i cap on anem i quina regulació nosaltres podem fer per tots aquests que ho volen fer bé i que com a municipi també ens interessa, no? Crec que això també ens ajudarà molt.